o no?
Sí, estarem per sobre la xifra, estarem allà al voltant dels 70.000, que és una recuperació, i tenint en compte les dates, doncs és una bona xifra.
Demà és operació tornada, demà la gent quan surti del circuit, que amb calma, amb paciència, que no s'atabali...
Sempre amb paciència, la carretera sempre has d'anar amb paciència, i la cursa acabarà a l'hora normal de dinar, que esperem que també el trànsit no sigui molt gran d'aquesta operació tornada.
Sergio Santamaria, director del circuit de Barcelona-Catalunya, gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé la jornada de demà.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, fins demà.
El director del circuit, el micròfon de RAC1, el Superesports, quan refa 40 minuts que s'ha acabat aquesta cursa sprint de MotoGP, i amb aquesta previsió, Quim, que ens deia de, com a mínim, voltar els 70.000 en la jornada de diumenge, que serien ja bastant més que demà, i per què no? Veient el que ha passat avui, potser algú que tenia dubtes, va, anem cap allà a veure si demà veiem també una altra victòria catalana.
Doncs tant de bo, perquè l'espectacle avui ha valgut molt la pena, demà també veurà la pena, i la previsió per demà és de bon temps. 70.000 són lluny de xifres de rècord, com hem tingut en guany a la Fórmula 1 o altres anys amb les motos de 100.000 espectadors, però en la conjuntura actual se'ns va retirar Valentino Rossi, tenim Marc Márquez en hores baixes, els francesos tampoc acaben, en venen molts, però si Quartararo estigués lluitant pel campionat en vindrien molts més. Doncs home, que s'estigui remuntant és una molt bona notícia.
Carlos Martínez, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Que sé que això de les motos, però recordo un dia que estàvem fent una transmissió, crec que era RAC1, i estàvem parlant de motos i anava mirant, aixecant el cap i se li posaven els ulls allò com brillants, no? Que això del Mundial de Motos et tira bastant, o no?
Sí, igual que la Fórmula 1 no em tira gaire, però el Mundial de MotoGP sí que em tira. El que passa que normalment tinc poc temps, si estic treballant tinc poc temps per veure-ho.
Ja tens prou feina, veient per sí. De futbol, no? Que si sempre li afegeixes curses de MotoGP...
Sí, se'm fa difícil.
Potser se't fa difícil. Però bueno, avui, mira, l'Aleix Espargaló ja com a mínim ja té aquesta victòria de la cursa sprint al Gran Premi de Catalunya, al Gran Premi de casa nostra. I molta atenció perquè us presentem també Santander Lab Zero, un joc per descobrir... Quan en saps de Fórmula 1? Respon el màxim nombre de preguntes en el menor temps possible i podràs guanyar una experiència VIP al Gran Premi d'Abu Dhabi i molts més premis. Si formes un equip amb els teus amics, també tens l'opció de guanyar un viatge exclusiu a Maranello, la casa de Ferrari, i de córrer al circuit de Fiorano. Per tant, accelera i registra't ara a santanderlab0.com, que això... comença ja.
Faré equip amb l'Àlvaro i així segur que me'n surto.
Segur que sí, ara després li dius. Ha marcat el tercer de Granada.
Sí, sí, ha escurçat diferències. Mira, deia que el partit se li faria llarg, doncs encara està com a mínim maquillant el resultat. Segur que no li fa gens de gràcia aquest tram final de partit d'Imanol Albacil. N'afegeixen 9 i som al 99,5. Real Societat 5, Granada 3, però guanyava l'equip donostiarra 5-1. El tercer l'ha marcat Brian Zaragoza, un altre dels nou vinguts al Granada.
Sí, que està fent un molt bon inici de temporada, està sent un dels noms cridaners d'aquest inici de temporada, d'aquestes primeres quatre jornades, el de Brian Zaragoza. Ara sí que s'acaba.
Sí, al minut 100 de partit, han hagut d'afegir un minut per aquest golet que ha marcat Brian Zaragoza, s'acaba el Real Societat 5, Granada 3. Per tant, els donostiarres que queden amb 6 punts, ho dic bé... després d'aquestes primeres jornades, sí, 6 punts, i el Granada, que continuarà amb els 3 que tenia.
A la Bundesliga, alguna cosa destacada d'aquests partits que han arrencat a 3/4?
Doncs mira, que s'ha mogut el marcador en el partit del Bayer Leverkusen, s'ha avançat l'equip de Xavi Alonso, però ha empatat el Darmstadt, som de fet a 10 minuts pel descans, Bayer Leverkusen 1, Darmstadt 1. Ja ha arrencat el partit del City a la Premier, primers 5 minuts, Manchester City 0, Fulham 0, també el del Chelsea, Chelsea 0, Nottingham 0, i el del Tottenham, Burnley 0, Tottenham 0.
Encara amb Lillo avui? Sí. Pot ser, sí, eh?
Sí, sí, encara amb Juanma Lillo a la banqueta del Manchester City. De fet, dijous Pep Guardiola no va poder ser, com vam explicar, no?, en el sorteig de la Champions per aquests problemes a l'esquena. Bé, el sorteig de la Champions i per rebre el premi a l'entrenador de l'any.
El tindrem en principi recuperat ja un cop tornin els partits dels partits de seleccions i per tant en el següent partit del Manchester City, en aquest cas a la Premier. Hola, Damià López, bona tarda.
Què tal, Xavi? Bona tarda.
I amb el Dami també, amb el Carlos Martínez i amb el Gerard Ballera, que serà l'home que posarà veu en aquest Real Madrid Getafe al Santiago Bernabéu. Hola, Ballera, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
Aquest partit a priori, Dami, vaja, que hauria de ser la quarta victòria del Madrid a la Lliga, però mai no se sap en aquesta estrena al Bernabéu aquesta temporada.
Bé, hauria de ser-ho. Hi ha una gran expectació al Bernabéu per veure el Madrid, que ha començat amb un ple 9 de 9 després d'aquesta gira, degut a doncs, l'acabament de les obres, no? Bilbao, Almeria, Vigo, tot i no convencen alguns partits, però doncs, sí que avui la gent va disposar de veure guanyar el seu equip en un dia on no està fent massa bon temps a Madrid. De fet, està plovent i això pot fer que s'hagi d'estrenar ja la coberta retràctil del Santiago Bernabéu amb l'absència de Vinícius, però sí que s'espera, doncs, per dir-ho així, un partit amable, com solen ser les visites del Getafe al Bernabéu darrerament. Fa 16 anys que no guanya el Getafe, amb aquell mític gol de Del Moral, te'n recordes? Aquell dia que va marcar Robben i els jugadors del Madrid es van quedar
aquell contraatac, celebrant, no?
Sí, aquell contraatac de
Castero.
Des de llavors que el Getafe no guanya. Acostumen a ser partits en què no pateix massa el Madrid, però bé, algun dia, el dia que menys ens ho esperem, s'haurà d'acabar aquesta ratxa, però sí que és veritat que avui que rius. Avui s'espera que sigui un partit plàcid pel Madrid, però mai saps.
Les últimes 5 temporades el Getafe s'ha quedat sense marcar al Santiago Bernabéu, dic, per afegir també algun element positiu per creure que avui la sorpresa és possible al camp del Real Madrid en aquesta quarta jornada de Lliga. Aquest Madrid que de moment ho guanya tot 9 de 9, que és el líder en solitari de la competició, mentre que el Getafe suma 4 punts, 11 ara mateix, i que ve de guanyar 1-0 a casa contra l'Alavés en l'última jornada. Ballera, anem a recordar l'11 del Madrid, amb qui surt Ancelotti a jugar avui contra el Getafe.
Amb la novetat de Luka Modric al mig del camp, primera titularitat pel futbolista de Croàcia, i també amb la novetat de Joselu, que serà l'encarregat de substituir Vinícius a la punta d'atac. L'11 de Carlo Ancelotti és el de Kepa a la porteria, 4 en defensa.
En Marc Márquez.
Doncs abans en Marc Márquez, el Quim de Salvador. Quim, important.
Bona tarda, Marc.
Bona tarda.
Si agafem la referència d'ahir, avui passa Q2 i 11a posició. Amb la referència d'ahir, quin balanç en fas?
Pues encara que soni estrany, estic molt content del dia. Ha sigut un molt bon dia per nosaltres, perquè bueno, ahir anàvem al límit que sentia en tot moment, però sí que avui les tanques circuit de Catalunya amb tota la gent, pues, hem donat aquest extra pas i crec que ens ha ajudat a passar a la QP2, sí, a roda d'un pilot, però s'ha de fer. Després a la cursa, almenys per 5 voltes, 6, he pogut estar traient el cap per allà al grup de davant, després ja m'he anat quedant, com era lo normal, però bueno, ja et dic, s'ha d'anar fent passets a poc a poc i això també, pues, buscar les motivacions aquestes petites.
Ha estat tot pilotatge teu? Heu trobat alguna coseta de posar de punt que et permeti tenir perspectives una mica més optimistes per la cursa de demà, més optimistes agafant-nos a la situació actual?
Sí, bueno, això és com una roda. Tècnicament hem provat unes coses, una posta a punt diferent, que m'ha donat una mica més de confiança. Semblava que guanyàvem amb alguns punts i no perdíem els altres, que això és important. Però, i això, quan tu guanyes en aquells punts, pues encara et permet anar una mica més relaxat, al anar més relaxat vas més ràpid, encara que sigui estrany. I després també, pues, el ser ja dissabte, quan el qualifying practice, l'sprint race, pues, ja també fiques més de la teva part.
Tenint el test de Misano la setmana que ve, et limita una mica a l'hora de donar el 100% sobre la moto o no? Ho dic perquè és molt important aquest test.
Sí, és molt important aquest test, és molt important, ho vaig dir dijous, estar damunt la moto aquestes 8 curses que ens queden. Venen 8 curses amb 10 caps de setmana, així que és molt, molt, molt important estar damunt de la moto, acumular quilòmetres i sí, però quan estàs a pista en tot moment hi ha risc, així que avui he arriscat molt a la QP1, he arriscat bastant a la sprint race aquestes primeres voltes, però bueno, demà serà diferent, intentarem gestionar de la millor manera.
Gràcies, Marc.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs Marc Márquez en directe a RAC1 després de l'11a posició en aquest sprint, un resultat que per ser Marc Márquez doncs no fa ni fred ni calor, però que, com ell mateix ens explicava, amb la situació actual i sobretot com pintava ahir amb la 19a posició a la primera jornada, doncs home, és una petita millora. No el veurem demà lluitant pel podi, ja m'agradaria, tant de bo m'equivoqui, però quan estàs molt avall a nivell competitiu, i no és només culpa d'ell, de fet jo diria que gairebé gens és culpa d'ell, sinó més aviat, de, ja ho sabeu, de la crisi de resultats d'Honda, la marca, perquè tots els pilots d'Honda tenen problemes. Avui el seu company d'equip, Joan Mir, ha fet últim a l'esprint i és campió del món aquest noi. És significatiu. Doncs això, que una onzena posició no és cap meravella, però és un petit brot verd dins d'una temporada que està sent un calvari per Marc Márquez.
Doncs sí, i tant. L'hem escoltat al micròfon del Quim Salvador, ara de seguida més protagonistes, a veure el Vallès si tenim sort per cantar l'11 sencer del Real Madrid.
El repassam, estàvem comentant, de fet, la línia de 4 defensiva, amb Carvajal, Rüdiger, Álava i Fran García, amb Tchouaméni de mig centre, Camavinga i Modric a la posició d'interiors, amb Bellingham a la mitja punta i a dalt Rodrigo i Joselu.
I qui no ens atreu Bordalàs avui per intentar guanyar o com a mínim puntuar el Bernabéu?
Amb un munt de defenses, David Soria a la porteria, tres centrals, Duarte, Alderete i Mitrovic, carril dret Damián, carril esquerre d'Aston, amb Gené, un central de mig centre, Alanyà i Maximovic. Completant al mig del camp, a dalt, la Tassa i Borja Mayoral.
La banqueta del Madrid, dic, per allò del mercat que s'ha tancat i que Ancelotti deia que estava content amb la plantilla i que no hi anirien, i no hi van anar al mercat, tot i les baixes d'última hora.
La banqueta del Madrid, tres o quatre futbolistes, diguéssim, de profit, la resta, jugadors joves, la veritat. Dos porters suplents, Lunin i Fran, amb Nacho, Kroos, Valverde, Brahim i Lucas Vázquez, com a futbolistes del primer equip, i també del filial Nico Paz, l'argentí, en parlen meravelles, i també un davanter, Gonzalo García.
T'has sorprès, Carlos, el mercat del Madrid d'aquest estiu, o no? El centrar-se en l'arribada de Bellingham, en el lateral també, amb l'arribada de Fran, però no buscar més enllà de Kepa, per l'obligació de la baixa de Courtois al davant, sobretot, de no buscar algú més en la zona davantera.
Jo, i això és una opinió personal, no és una informació, però crec que va molt encaminat al mercat de l'any vinent. Jo crec que l'objectiu del Madrid finalment és Mbappé, i aquest any gastar diners en altres coses era gastar recursos abans d'hora, no? Jo crec que ells prefereixen esperar aquest any i fiar-ho a que tenen una bona plantilla, i sobretot a nivell de centre del camp, jo crec que és un centre del camp molt potent, i saben que a dalt, en la majoria de partits, faran gols, perquè al final Vinicius és un jugador molt desequilibrant, Rodrigo ho és també, Joselu farà els seus gols, Brahim és un jugador desequilibrant, al final... Jo crec
Bellingham
que
és pitxitxi ara mateix,
sí,
no?
Sí, Bellingham se n'està aprofitant de l'arribada que té, no? I del sistema que està utilitzant Ancelotti, amb el 4-4-2 en rombo, el que té molta llibertat, i per tant pot arribar, no ha de tenir por que després no arribarà res darrere, té gent molt potent que li cobreix les esquenes. Al final, avui juga a Modric, però fins ara estaven jugant Valverde i Camavinga d'interiors, clar, al final estem parlant de dos jugadors amb uns recursos físics molt, molt potents. Llavors, se n'ha de preocupar poc de si no arriba enrere, i pot beneficiar-se molt d'aquesta arribada que té, i és un jugador amb molt bona lectura de la situació de finalització.
Amb el campió de MotoGP i a més líder del Mundial, Peco Bagnaia, amb la medalla de plata de segon classificat a l'esprint. Hola, Peco, bona tarda.
Buongiorno, ciao a tutti.
¿Cómo ha ido este sprint, donde has salido primero muy bien, un ratito con Aleix, y luego él se te ha escapado?
Nada, lo he intentado todo, he intentado hacer perfecto en todo, pero Aprilia de momento y Aleix tienen una ventaja en la tracción y tenemos que mejorar en esto.
Al final también te ha buscado las cosquillas Maverick, pero le has podido mantener detrás, por poco.
Sí, no ha sido fácil porque lo escuchaba que estaba muy cerca. Solo he intentado cerrar las líneas para no dejar la posibilidad de adelantar, pero ha ido bien.
Para mañana, ¿esperas un guión parecido o al doble de vueltas puede cambiar un poco, y cuáles son tus opciones?
De momento pienso que será más o menos parecido, pero será muy importante entender bien las cosas al principio y mejorar esta tarde algo en la moto.
¿Esta medalla pesa o no? Porque es bastante grande.
Sí, es guapa, me gusta lo mismo.
¿No duele en las cervicales?
No, va bien.
Gracias, Peco.
Gracias, chao.
Las palabras del campeón de MotoGP, Peco Bagnaia, segon en aquest sprint de Catalunya, darrere d'Aleix Espargaró i davant per poquet, li ha costat mantenir-lo a ratlla de Maverick Viñales, que arriba tercer.
I posant deures a l'equip, de buscar alguna cosa més perquè demà l'Aleix Espargaró ho tingui més complicat si vol aconseguir aquesta victòria al circuit de Barcelona-Catalunya. Perquè, evidentment, els grans premis pels pilots més o menys s'acaben ara quan atenguin a la premsa, evidentment massatges i tot el que toqui, però per l'equip, Quim, els grans premis o en la cursa d'avui no s'acaba gairebé, diríem, que fins a la nit, no?
Sí, perquè sempre hi ha coses a retocar, i sobretot si no has guanyat. Jo no sé si al box d'Aprilia ara li preguntarem a l'Aleix si els hi posarà deures també o no, però clar, Bagnaia, que ha quedat segon i que va l'ira destacat del campionat i que té la moto que, vaja, avui no, però a les altres curses s'ha mostrat la millor, ja posa deures a tothom, doncs imagineu-vos, la veritat és que per això hi són, per anar cada vegada més de pressa i per millorar cada cop que surtin a pista, i ho estudien tot al mil·límetre per si se'ls acudeix alguna cosa que pugui millorar, aplicar-ho a la moto, encara que a vegades un guany d'una mil·lèsima per volta, o vaja, una mil·lèsima o una dècima, o a vegades proves alguna cosa i no surt bé, i això són hores i hores de feina, però és que les curses van d'això.
Per cert, que un que serà campió aquesta tarda és Toni Bou. Encara no s'ha acabat del tot el recorregut, aquesta primera jornada del Mundial de Trial a l'Aire Lliure, que tanca el Mundial, però amb els resultats que hi està havent, Toni Bou, d'aquí a pocs minutets, com aquell qui diu, es proclamarà per 17a vegada a l'Aire Lliure campió del món, 17a vegada consecutiva. I va a camí de sumar també el 17è consecutiu indoor, encara ho haurà de lligar en els grans premis que queden a partir del mes d'octubre, però anem camí d'un altre èxit, un mes 17è consecutiu de Toni Bou.
Un autèntic monstre, i per cert, tenim a la pista ara la segona cursa de MotoE, que enguany és campionat del món i no Copa del Món. I tenim Jordi Torres, que va segon ara darrere Matías Casadell, que és el líder d'aquesta competició. De fet, avui tenia ja primer match ball, però la cursa del matí no l'ha anat bé, ha comès una errada disputant la victòria, i s'ho haurà de jugar la setmana que ve a Misano contra dos italians, contra Matteo Ferrari i Matías Casadell, que serà qui va primer. En tot cas, Jordi Torres a les portes del seu segon, serà el tercer títol de motos elèctriques, té dues copes del món i enguany ja, si l'acaba d'aconseguir, que esperem que sí, doncs seria ja el primer en categoria de campionat del món, a 4 pel final, segona cursa de Catalunya. Torres és segon darrere Matías Casadell. D'aquí una setmana a Misano, les dues curses que tancaran la temporada de les motos elèctriques.
A punt d'arrencar el Bernabéu, aquest Real Madrid-Getafe, abans homenatge a les campiones del món. Ballera.
Olga Carmona, Misa Rodríguez, Ivan Andrés i Rocío Gálvez, les quatre futbolistes del Real Madrid que van aconseguir el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, han, de fet, sortit a la gespa del Bernabéu amb un passadís que li han fet tant els jugadors del Real Madrid com també del Getafe, i hem vist també alguna pancarta a un dels gols de l'estadi del Real Madrid que deia orgullosa de vosotras campeones, deia aquesta doble pancarta que hi havia a la graderia del Real Madrid.
No hi ha alguna fotografia de l'equip del Madrid amb les campiones, eh? No haver estat de més, no? Vull dir, són del Madrid, vull dir...
S'han fet la fotografia elles amb el trofeu, que el portaven, però no amb l'equip.
No fos cas.
De fet, Alba Carmona, que l'altre dia era el Sánchez Pizjuán, Olga Carmona va explicar al Sevilla que no, hi va haver servei d'honor perquè el Madrid volia ser el primer en fer-ho. Quim?
Sospira, perquè avui doncs no és de les entrevistes més alegres, perquè ha caigut. En tot cas, et veig sencer i somrient, senyal que no t'has fet mal.
Sí, potser perquè és l'esprint i fa menys mal caure't amb un esprint, però sí, ha sigut una... Bé, sempre el que es diu sempre, no? Una llàstima, perquè just a la primera curva ja quasi la meva carrera s'ha anat a Norris, he fet una molt mala sortida, el Marini anava molt escurat per dintre i ha escombrat a tots els pilots que estaven per fora, m'ha arrencat totes les ales del costat dret i això fa que la inestabilitat de la moto sigui molt alta. Quan he anat a frenar la curva 5, després d'haver remuntat bastantes posicions, adelantant el Miller, s'ha començat a moure moltíssim, no he sigut capaç de parar la moto, suposo que també per això, no? Per aquesta falta de downforce a la part davantera i res, m'he anat llarg.
Ahir feien broma amb les 28 mil·lèsimes de segons que et van deixar fora de la Q2 i com tan complicat aquest cap de setmana, no? Perquè 14 a la graella ja no és el mateix que entre els 12 primers, i si hi ha un strike o semi-strike a dins del grup et pot passar com t'ha passat a tu a la sortida.
Sí, això és la importància de sortir bé, no només per un tema de resultats, sinó perquè, com avui, no? Avui probablement no m'hagués passat això amb el Marini, el Marini no encara que s'hagués passat a frenar, jo no hagués estat allà perquè m'hagués arrencat les dues de les laterals, així que sí, és un tema més important, més de tema de que no et passi res la primera curva, de sortir segur i bé, de tirar endavant durant tota la carrera, ser més ràpids.
Demà són 24 voltes, tu estàs millorant físicament, però ens deies dimecres que encara no al 100%. Quines perspectives tens per demà?
No, aquí, per sort, no és un circuit molt, molt dur físicament i no tinc problemes de física. A pesar de que no hi ha molt grip, aquí podem aguantar final de carrera bastant bé, així que moltes ganes de la cursa demà.
Gràcies, Pol.
A vosaltres, Messi.
I anem a buscar Maverick Viñales. Maverick. Maverick, sisplau. En directe per RAC1, enhorabona per aquest podi i sobretot per l'espectacle que has donat pressionant Bañaia fins la mateixa línia de meta.
S'ha de pressionar, aquí s'ha de pressionar. No, molt feliç, realment agrair a Aprilia que està fent un treball espectacular. M'ho estic passant molt bé i estic disfrutant molt d'aquesta evolució i de com estem evolucionant la moto. Llavors, continuar treballant, peus a terra i bona feina.
Avui l'arrencada l'has fet molt bé. Ho dic perquè la setmana passada no va anar bé.
Això és lo normal, vull dir, al final crec que els enginyers havien d'entendre diverses coses. Veurem demà, no ho sé com anirà, però ja t'he dit, jo sempre surto més o menys igual, he fet el mateix que a Àustria. Així que les diferències són com pones la potència, com treballa l'embrague. Al final és bastant frustrant, però és així.
Hi ha hagut un punt on s'havien escapat una mica l'Aleix i el Peco, i els has pogut tornar a atrapar el Peco. T'han faltat voltes avui?
No. La veritat és que bé, em podia haver fet segon, això sí, però a l'Aleix avui tenia alguna més, estudiar-lo, perquè tenim les dades, així que bé, amb ganes.
T'estem veient molt combatiu d'ençà de l'aturada. No és que abans no ho fossis, però has fet un pas amb això? Has treballat especialment el cos a cos?
Aviam, sobretot, el que veig és que, aviam, el meu tècnic no coneix la moto, llavors necessita temps. Aquell mes d'aturada li va anar molt bé per entendre més la moto, entendre més el que necessito. Encara no som perfectes, ni molt menys, llavors encara tenim un llarg camí amb Aprilia. Tenim un llarg camí, però serem forts, estic segur.
Maverick, demà Gran Premi de Catalunya, 24 voltes, nova oportunitat.
Moltes voltes, serà difícil pels pneumàtics, però jo crec que podem fer un gran, gran treball.
Es pot pensar en guanyar?
Sempre s'ha de pensar en guanyar. Serà difícil, però ho intentarem.
Gràcies, Maverick.
Gràcies.
I ara, amb el guanyador d'avui, amb un somriure que no li cap a la cara, Aleix, moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
És un sprint, no li diuen cursa, però al final és una cursa de MotoGP. Has guanyat una cursa de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Què?
Sí, molt content. Les sensacions espectaculars. A més de la manera que ho he fet, ha sortit com una mica el meu ego perquè no volia guanyar l'última volta. Avui tenia ganes d'intentar passar i obrir espai, marxar. És algo molt complicat de fer en aquesta categoria i jo no ho havia pogut fer mai, així que avui m'he dit que era el dia i estic molt, molt orgullós, les sensacions molt, molt boniques. El circuit estava pràcticament ple, feia molt temps que no veia el dissabte el circuit així de ple, i davant de la família i els amics ha sigut realment un dia que no oblidaré mai.
Ho tenies clar quan has aconseguit que Bañaia no s'escapés, que avui era teva?
Al principi m'ha xocat una mica el ritme que ell ha proposat. Jo m'esperava una cursa una mica més lenta, sobretot a l'inici, sapiguent que amb el pneumàtic tou es destrossava, però ha proposat un ritme molt alt, i quan ha proposat un ritme molt alt jo he pensat que jo era el més ràpid en aquest tipus de joc, així que he dit, ok, pues, aviam qui explota primer el pneumàtic del darrere. M'he posat a tope i adelantar-lo no ha sigut fàcil perquè el Peco frena molt tard, però sabia que si el podia adelantar tenia més ritme.
Digue'm un secret, has mirat pissarra o torre o no, només endavant?
No, he mirat la pissarra tot el rato. Anava controlant la distància amb els de darrere. De fet, he decidit adelantar en el Peco quan he vist que s'acostaven els rivals per darrere, si no potser m'hagués esperat una mica més, així que avui tot controlat.
I demà el doble de voltes, 24, de moment ets el més fort del cap de setmana. Podem somiar amb que repeteixis?
Sí, ho intentarem. Demà crec que serà una carrera una mica més tàctica, algú més lenta, amb el pneumàtic del darrere de compost més dur, però al final jo m'he trobat bé amb tots els pneumàtics, m'he trobat bé amb totes les condicions. Inclús demà crec que amb més temperatura, tant a l'asfalt per les motos com físicament, jo crec que ens sortim beneficiats, així que demà veurem què passa a la carrera de veritat.
Acabo, t'has tret una espina?
No, al final, l'any passat, jo ho he dit moltes vegades, els humans fan errors i jo sóc un humà que fa més errors que la mitja, així que l'error de l'any passat segurament que no el repetiré, però en tornaré a fer molts, així que simplement no hi he pensat massa, simplement m'ha fet molta il·lusió tenir les sensacions, les emocions que he tingut avui quan he creuat la línia de meta, no les havia sentit a la meva vida i això és algo molt bonic.
Avui ho has fet perfecte, Aleix, moltíssimes gràcies i enhorabona.
Gràcies.
Aleix Espargaró, en directe explicant aquesta victòria. I veus, el que té de bo d'esperar és que els fruits arriben i tenim ja un altre dels protagonistes de l'esprint, Àlex Márquez, que va ser el primer català en guanyar un esprint de MotoGP a Silverstone. Hola, Àlex, bona tarda.
Bona tarda.
Avui una mica més lluny, en tot cas has pogut acabar desè guanyant el duel particular.
Lo menys important avui. Al final,
el particular era amb el Marc.
Sí. final hem tirat una mica la cursa a la basura a la primera curva, perquè he vist un col·locat una mica al tap, no? Que sempre es fa aquí la primera curva entre els dos KTMs. Binder m'ha tocat a mi, he tocat a Jack i he perdut moltes posicions allà, i després és difícil adelantar, així que allà ha sigut difícil. Després una carrera de menys a més, intentant adelantar, intentant fer el millor ritme que teníem, i bé, com has dit, al final ens hem trobat amb el mar, però no és l'objectiu, no? Trobar-nos lluitant per aquestes posicions, però tot i així sempre és maco, no? Trobar-te vista amb el teu germà.
S'enfada si el guanyes, com avui, o no?
No, està en un altre modo, no? Modo provador, modo acabar curses, que és el que ha de fer, així que bé, avui, com et dic, no és aquelles posicions que volem lluitar, però aviam si demà nosaltres podem fer un passet endavant, podem provar el gol warm-up i podem estar més a prop per la carrera llarga.
Ahir m'explicaves que no t'havies trobat còmode amb la moto, tot i acabar el dia 6è, que no està malament. Avui, més enllà del resultat de l'esprint, heu pogut progressar en la posada a punt? Has pogut millorar, sobretot de cara a la cursa de demà? Tens millors perspectives?
No tot el que ens hagués agradat, però sí que algo millor. Al final, amb ritme no estem malament, però com et dic, la sortida de demà també serà molt important, i és molt important col·locar-se, i a partir d'allà cuidar els pneumàtics. Crec que serà bastant important, i ja està, intentar donar el màxim, provar el warm-up petit i donar un altre passet.
A què creus que pots aspirar?
Esperem que top 7, sortim 7ers i a veure si es quadre molt i fem una sortida top 5.
Gràcies, Àlex.
Merci.
Doncs amb Àlex Márquez tanquem ja aquest reguisil de protagonistes, més que res perquè aquí, a la zona del Broadcaster Set, amb el meu accent macarrònic, només hi quedem periodistes. Els pilots ja han marxat.
Perfecte. Feina, com sempre, del Quim Salvador, un munt de protagonistes que han passat, entre ells el podi, evidentment, d'aquesta cursa sprint, Aleix Espargaró, Pego Bañalla i Maverick Viñales. Gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
4 minuts i 2 quarts de 5, com ha arrencat Ballera el partit al Bernabéu.
Doncs força igualat, el Getafe intentant proposar amb la pilota, cosa que així d'entrada potser no ens esperàvem. Hi ha hagut un detall tècnic de Bellingham, escurat a banda dreta, s'ha fet el seu defensor, ha posat una centrada interessant que no ha pogut aprofitar Fran García. Hem tingut també la primera targeta groga del partit per la tassa. Fa qüestió d'un minut, estirada la samarreta sobre Modric quan el croat sortia al contracop. Per mi, targeta de reglament, l'ha tret l'àrbitre d'avui, que és Melero López, i som ara mateix al 8 de la primera, al Santiago Bernabéu, no hi ha gol, Real Madrid 0, Getafe 0, amb una novetat tàctica de Pepe Bordalás. Alderete no juga de central, sinó que ho fa ben bé, que us sembla que jugui de mitja punta, al mig del camp. És una cosa molt estranya, Carlos.
Sí, jo crec que el que ha volgut Bordalás és pràcticament igual al sistema del Madrid. Igual als quatre de dins, fer sortir el seu lateral contra el lateral del Madrid en un duel directe i obligar que hi hagi duels de 1 contra 1 al centre del camp posant gent molt física. Llavors, potser exceptuant Aranyà, que físicament també és un porter, però al final el perfil de jugador Maximovic, Gené, Alderete són jugadors molt potents a nivell físic, i jo crec que hi haurà moltes situacions de persecucions individuals, perquè com els laterals del Getafe han de sortir fora a defensar els laterals del Madrid, hi haurà moltes situacions de persecució de tant de Maximovic amb Modric, com ja hem vist Bellingham amb Alderete. Hi haurà molt de duel individual, però jo crec que una mica el que busca Bordalás és això. Més enllà de que ens sembli estrany que jugui al dret en aquesta posició, jo crec que el que busca és una situació pràcticament de fer un mirall, no? D'igualar el sistema del Madrid i complicar-li una mica la sortida. I els dos equips estan intentant aprofitar el mateix, que al final tenen una situació d'1 contra 1 a banda, i hem vist que el Getafe buscava dos o tres canvis d'orientació seguits per trobar a Gastón a banda esquerra, i el Madrid al final amb Fran García i amb Carvajal també té aquesta opció sempre.
Avui amb Gené i Alderete actuant en aquesta posició al mig del camp. Recordes Molló quan Robson era l'entrenador del Barça, que
sí,
algú li discutia allò de que jugués amb tants centrals,
Popescu, no?
Popescu, Blanc, i jugava, eren 3 o 4, però alguns que actuaven de migcampistes, com el cas de Popescu. Doncs Bordalás copiant l'estil del gran Sir Bobby Robson. Dubto que mai li donguin el títol de Sir
a
Bordalás. Sir Bordalás?
No, és que sona malament.
Sona molt malament.
Només de dir-ho.
Sir ni sor.
Ni senyor.
Dami, ja em sostre retràctil al Bernabéu, Dami?
Sí, home, el que no esperaven era haver-lo d'estrenar avui, però com que han baixat tant les temperatures a Madrid les últimes hores i ha plovisquejat aquest matí i ara ha començat a fer-ho amb intensitat, doncs han hagut de desplegar aquest sostre retràctil en el dia que s'estrena la gespa, que avui Puig, com veus, està impecable. Sembla que no es donarà problemes després d'haver-la hagut de canviar fins a 5 vegades. Se'n recordes que l'any passat ja no sabíem si la portàvem. Compte que hi ha perill,
Compte que se la queda el Getafe. Borja Mayoral es fa el porter, xuta, gol!
gol, 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 del Getafe al Santiago Bernabéu. El gol d'Àlex, el gol de Mayoral. Errada en la sortida de pilota del Real Madrid, li regalen de fet la pilota a Mayoral, però després s'ha de resoldre bé davant la sortida de Kepa, se'n va cap al costat dret dins de l'àrea, es fa el porter i acaba marcant. Marca l'ex del Madrid, Mayoral, marca el Getafe, 11 de la primera, Real Madrid 0, no s'entén en Fran García i Àlava, Getafe 1.
Els regals s'han d'aprofitar i ho ha fet el Getafe, no és la jugada, Carlos, més elaborada del món ni que veurem aquesta temporada, però és un gol.
És un gol i és un gol molt Getafe. Sí, és un gol de joc directe, d'estar ben organitzat en la segona jugada i d'obligar que el rival faci un error. Evidentment, l'error de Fran García és groller, però crec que va bé provocat, no?, per la situació del Getafe de dominar bé la segona jugada i després s'ha d'acabar la jugada com l'acaba Mayoral, que això per mi és el millor que té aquest noi, que té una capacitat per finalitzar molt alta.
Segon gol ja en aquesta lliga de Borja Mayoral. Es posa el partit divertit, Dami.
Bona definició, estic d'acord, amb l'última part, especialment del comentari del Carlos, que qualsevol altre davanter hagués intentat xutar de primeres, no? Li hagués enviat el cos a Kepa, però Borja Mayoral aguanta amb serenitat, amb fredor, retalla Kepa i acaba enviant la pilota al fons de la porteria, i ara hi ha hagut una nova recuperació al Getafe, que en situacions del joc espera en bloc baix al darrere, però quan el Madrid surt des del seu propi camp, la veritat és que fa una pressió que no és només de postureig, per dir-ho així, sinó que és una pressió intensa i efectiva i dificulta molt la sortida de pilota dels blancs.
Una falta ara lateral a favor del Getafe.
Sí, i si és falta va penjar de l'olla en Bordalàs. És Alanyà que la pica amb la cama esquerra, refusa ben col·locat Tchouaméni amb el cap, encara és viva dins de l'àrea, demana en mans als jugadors del Getafe de Carvajal, la tassa de fet li menja l'orella a Melero López i Gené s'emporta per davant a Rodrigo, l'envia directament a la banqueta del Madrid, ha sortit disparat. Rodrigo ha xocat amb el mig centre avui del Getafe, Melero López que diu que s'esperi, no sé si ens repetiran la jugada en la qual els jugadors del Getafe demanen mans, que és aquesta, un salt entre Gastón i Carvajal. Carvajal fa allò de carregar d'aquella manera a Gastón, sense mirar la pilota. L'àrbitre no en vol saber res, almenys des del VAR ja ho han revisat i han dit que no hi ha res i per tant que pot continuar el joc.
No? Això perquè no és penal, Molló? Perquè no, dic per entendre alguna cosa, la mà està estesa.
Deuen considerar...
Sí, part superior, creus, Carlos?
Sí? No li toca ben bé el... Jo crec que contacta la part superior i després la rellisca la pilota.
Acaba arrossegant cap avall.
Jo crec que és per això, perquè el primer contacte és gairebé la zona de l'espatlla, llavors... Com és que rellisca, jo crec que és per aquest motiu.
Sí, perquè la posició jo crec que no és massa natural. Tampoc és molt antic, o sigui, no té el braç aixecat, però sí que té el braç obert, sí. Separat del cos, sí.
Ho has anat ràpid al VAR, vull dir que ho ha vist. Ho ha vist clar al VAR, que ràpidament li ha dit que no hi havia res a mirar-se a la pantalla a Melero López.
Interessant veure el Madrid ara amb el marcador en contra, eh? La temporada és molt llarga i hi haurà moltes situacions, però aquesta arrencada tan espectacular de Bellingham semblava haver fet oblidar Benzema, però compte, perquè la creativitat que li ha donat Benzema en situacions límit és molt important. Segur que a la llarga el trobaran a faltar, no hi és Vinícius, i aviam com s'ho fa el Madrid per generar situacions contra un rival que amb el marcador a favor encara el farà remar més a contracorrent.
Sí, ara veient més repeticions, jo crec que de fet hi ha l'impacte que dius a la zona alta, Carlos, i no n'hi ha més, és a dir, que només és...
No, aquesta és la falta que l'ha enxiulat a Carvajal.
Perdó. I això, o sigui, que jo crec que està ben xiulat el penal. I per cert, aquesta trompada que hem vist de gener és l'única semblança en 14 minuts del partit del Getafe contra el Madrid amb el partit del Getafe contra el Barça. Sí,
només hi ha hagut una altra, que és una picabaralla que han tingut Rodrigo i Duarte, sense pilota.
Però Damián és diferent.
Sí, en aquest cas sí.
Es transforma d'un partit a un altre.
No, m'he creat que és el Bernabéu i no és el Coliseum. Que jo crec,
bueno,
que
avui han marcat. Allà... El dia del Barça no ho van marcar.
Sí, de fet, Borja Mayoral ha marcat els dos únics gols del Madrid a la Lliga, i del Getafe a la Lliga.
El nou de la Fuente, Mayoral.
I per cert, primer partit sota sostre de la història de la Lliga. Mai s'havia jugat un partit
Clar, que això entenc que el reglament de la Federació Espanyola, vaja, si es jugues perquè és així, ha de permetre que es jugui sota sostre. Dic perquè a veure si encara trobem una impugnació de partit en cas que el Getafe el perdi, de que no es pot jugar en aquestes condicions.
Però vols dir que el Getafe l'impugnaria un partit al Madrid?
No, però fora... Segur que no, Dami. Però fora conyes, és un greuge comparatiu. O sigui, els altres clubs no poden posar sostre retràctil quan plou, es mullen. No?
Vull dir... però jo crec...
De la mateixa manera, altres clubs no poden fitxar Bellingham. Clar, vull dir, depèn de la teva capacitat econòmica, no?
Però això, sí, clar...
Si tu pots pagar un retràctil, te'l pagues, no?
Comparo molt amb el que passa als Estats Units, que és on hi ha la majoria de sostres retràctils, per exemple, a la Lliga de Futbol Americà, hi ha equips que juguen amb sostre retràctil a casa tots els partits, i en canvi hi ha equips que juguen sense sostre tots els partits també, perquè són estadis que de fet ja porten el sostre incorporat i no el poden anar traient i posant com poden fer en aquest cas amb el nou Santiago Bernabéu. Per tant, clar, estàs molt condicionat, perquè quan jugues a casa saps que faci el temps que faci, tu ja saps que més o menys diguéssim que jugaràs a temperatures agradables, que no tindràs molta fred, etcètera, etcètera. No?
Espera que hi posarà una mica de criteri i seny el Carlos, en aquesta tertúlia de bar que estàvem encetant ara aquí.
Jo crec que al final és afavorir l'espectacle, no? Sigui el camp del Madrid o sigui el camp del Rayo. O sigui, al final, que poder tenir un sostre retràctil t'assegura unes condicions bones per poder jugar. Al final, el Gerard posava l'exemple de l'NFL, no? Jo he vist equips jugant avant, allà. Sí, sí. Clar, sí, entre sí. Tenir-lo i no tenir-lo, jo, com a fan de l'esport del futbol, a mi m'agrada que es pugui jugar sempre en les millors condicions possibles, perquè al final... jugar amb males condicions climàtiques, sigui pluja o sigui vent, és fotut.
Jo no estic en contra del sostre retràctil, jo dic que potser ha de ser per tots o per ningú, no ho sé.
La capacitat que tinguis tu de... que tot, no tots els espais són iguals, ni les gespes són iguals.
No.
Ni el drenatge de les gespes és igual.
Compte la passada de Modric cap a Joselu i David Soria, que ha de sortir, l'ha tocat amb les mans o no? Els jugadors del Madrid diuen que sí, Melero López diu que no, o almenys no ha xiulat absolutament res. Continua el joc, la passada llarga ara de Maximovic, buscant precisament l'autor del primer gol i únic del partit, Borja Mayoral. No ha estat bona, ha recuperat la defensa del Real Madrid. A veure si ens ensenyen la repetició. Soria amb el quàdriceps primer, no? Sembla.
Sí, després de rebot.
Potser és de rebot. Pilota dins l'àrea cap a Bellingham, lateral a la línia de fons, ha buscat la centrada. Carvajal li protesta precisament les mans a David Soria. No és rearbitrable, això, no, Molló?
Sí, considera que és vermella únicament, no? Seria rearbitrable.
Clar.
Clar.
I de fet s'hauria de mirar...
Són mans clares, jo crec, eh?
Si hi ha fora de joc previ.
De Soria, en aquesta repetició.
Sí, s'hauria de mirar el fora de joc, com diu Molló, perquè la posició de...
El braç li toca, en un moment. El dubte que em queda és si primer hi ha el genoll o hi ha la cama, que és el que deia Soria, o no. Mira, ara veiem el sostre retràctil. Gràcies al realitzador per completar d'aquesta manera el debat intens que teníem aquí a l'estudi de RAC1. Sembla que res, eh?
Sí, de rebot jo crec que li marcava l'àrbitre.
Espera.
Mira, li està explicant quàdriceps i després el braç. I per tant, Melero López, després de donar-li aquesta classe magistral a Dani Carvajal, em sembla que ja donarà...
Que xutin.
Exacte. Sona el xiulet, per tant, es picarà el corna favorable al Madrid des de l'esquerra de l'atac. Ala va protesta que la distància de Damián no és la correcta respecte a la posició de la pilota. Melero li diu que és igual, que ja pot servir. Serveix en curt al Madrid i Damián, que estava ben a prop de la jugada, acaba refusant. El Madrid haurà de tornar a construir des del darrere en el gol. Carlos, més culpa de Fran García o de David Àlaba?
Fran García, per mi. Perquè al final David Àlaba està en una posició que ell es troba la pilota pràcticament a sobre i li dona per darrere.
Sí. Rodrigo centrada, ha de treure amb el cap potent bé Mitrovic, la treu també amb el cap Borja Mayoral, cau a sobre ara Dani Carvajal de Mayoral i Carvajal s'emprenya, això és groga.
Home, això és groga.
Això és groga. Home, tota la vida.
Per l'amor de Déu.
Carvajal, que a més li diu i li canta a les 40 a Mayoral, té nassos que Carvajal s'empipi, s'emprenyi, piqui a terra, i això no és groga. La falta és falta, però la protesta és groga.
Si ell es queixa que li fan al llit, però a mi em sembla que és ell que colpeja l'esquena de Borja.
Carvajal està molt, molt passat de revolucions, perquè l'acció de Soria l'ha estat protestant repetidament, però molt passat de voltes va Carvajal.
Les quantes repeticions més de la mà de Soria que de la mà de Carvajal.
Ara veiem, ara que en aquesta és la bona, genoll o cama, i després a la part superior del braç li va la pilota a Soria.
20 i mig de la primera meitat, de moment... Salta la sorpresa al Bernabéu, el Getafe està guanyant 0-1, però compte que ataca el Madrid, és Rodrigo, ressegueix la frontal, busca combinar amb Modric, es llença bé a terra Mayoral, la queda per Rodrigo, que buscava la rematada, hi ha molts jugadors, compte José Lu, que es pot aprofitar d'una pilota morta dins de l'àrea, de refusar ben col·locat Maksimović, es treu les puces de sobre el Getafe com pot.
Hi havia sis jugadors que allà pilotonats allà, gairebé fent un punt de penal doble.
Ara aquesta obertura a la banda l'ha fet el Derete. Clar, és que el Derete fa el que pot en aquesta posició. Mireu on juga. Jo crec que és la primera vegada que juga en aquesta posició.
Sí, igual que Gené havia jugat de pivot a l'Alcorcón quan estava, de fet, en Bordalàs de míster. Però jo crec que el Derete, almenys jo no tinc record del Derete jugant al centre del camp, sempre l'he vist jugar com a central a l'esquerra.
És que a més no juga de pivot defensiu, que això ho fa Gené, sinó que juga encara més en una posició més avançada.
Sí, una mica això...
També flotant a Bellingham, també vigilant-lo en aquesta posició de mitja punta, però quan surt Gené és ell qui queda a tapar el forat, diguéssim, però juga molt i molt avançat. Ataca el Madrid per la banda esquerra, és Rodrigo buscant l'associació amb Modric, aquesta obertura aquest obre cap a la banda dreta per Fran García, que s'equivoca una altra vegada, no està precís en la passada, l'ex del Rayo Vallecano, recupera el mig del camp del Real Madrid, Camavinga, cercle central, combina amb Bellingham, que la torna a perdre, Gené és qui ha recuperat l'esfèrica, David Soria se la treu del damunt, puntada llarga cap al centre del camp, Fran García... directament cap als dominis de Kepa Arrizabalaga.
A la Premier tenim novetats en els partits en joc. City 1, Fulham 1, tots ells a punt d'arribar al descans. S'ha avançat el City amb un gol de Julián Álvarez, empatat però cap de dos minuts al Fulham. Burnley 1, Tottenham 1. S'ha avançat el Burnley, empatat pel Tottenham Heung-Min Son. I el Chelsea continua empatant a 0 casa amb el Nottingham Forest.
Mayoral, Modric cap a Bellingham, que acaba a terra, penal. L'àrbitre assenyala penal, sabeu de qui? De Damián.
Mira'l.
Penal favorable al Real Madrid, l'ha forçat Jude Bellingham. Haurem de veure la caiguda perquè protesten moltíssims els jugadors del Getafe. Jo diria que ha estat Damián qui l'ha comès. En aquesta jugada, doncs no, és...
Alanyà.
Alanyà. I jo, a mi no em sembla penal, no?
No, no xiula el de darrere?
Sí, a veure...
O de Duarte? No.
La cama de l'Anyà, jo crec que és Bellingham qui busca la cama de l'Anyà, que deixa allà, més que l'Anyà la de Bellingham.
Sí.
Dubto també que el VAR corregeixi aquesta decisió.
Però si interpreten que hi ha contacte, penaltito, no pot corregir, no? Sí.
Penaltito.
Bé, els contactes lleus sí que es poden corregir.
Sí. M'ha semblat penaltito, que deien que no xiularien aquesta temporada, també no havien de xiular penaltitos a l'anterior...
El que queda clar és que el xutarà Modric, després del que va dir Ancelotti després de l'última jornada. Dubto que Rodrigo agafi la pilota.
A veure, perquè els jugadors del Getafe continuen assecant l'àrbitre i se'n va al VAR. No es xiulen penaltitos. Sembla que no es xiularà Similera López. Mira la repetició i fa cas del que diu l'àrbitre de VAR d'avui, que no és cap altre que José Luis Munuera Montero.
Àrbitre internacional que fa VAR perquè els internacionals també han de fer VAR, perquè els hi tocarà en partits de competicions europees o en aquests que ara hi haurà, per exemple, de seleccions.
Atents a Carvajal, Dami, si acaba dient que això no és penal.
Sí, Carvajal, que ja té les protestes preparades. Aviam aquest monitor, màxima expectació al Bernabéu.
No, és que diré una cosa, no és ni contacte lleu, és piscina.
Sí, deixa la cama dreta enrere per llançar-se a Bellingham. Mira, aquí encara no hi ha contacte de cap de les maneres
i aquí és ell.
Es deixa caure.
Sí, és que a més s'està apartant a l'Anya.
Quina piscina de Jude Bellingham.
No, per mi no és penal.
Per mi és groga. Sí, per mi és groga. Bellingham ha intentat enganyar el senyor Melero López, que si aplica el reglament, diu que no hi ha penal, s'anula per tant la decisió, vot neutral, mans a la cara de Carleto, ja pot masticar xiclet, que és igual perquè el penal jo crec que se l'ha inventat Jude Bellingham. Jo crec que és groga. Després Melero López li diran que ha fet un mal arbitratge perquè Bellingham l'ha enganyat, i per tant jo crec que és groga. No hi ha contacte, es deixa caure,
piscina i groga.
Ostres, sí, sí, és que ara aquesta última repetició encara...
Aquí per, enganya, aquí per, enganya, però no el toca.
Perquè es llença, sí, sí.
Ve de la Premier, aquest home.
Sí. O sigui, hi ha un contacte al final quan, quan ja Bellingham busca Alanyà, sí, perquè, sí, perquè busca el contacte sobre el jugador del Getafe. O sigui, el contacte existeix perquè és impossible que els jugadors xoquin, no? Que els jugadors no xoquin, vaja, en aquest cas.
És anglès, però...
Sí, no, ve de la Premier, clar. No, no, ja, home, jo també...
Bundesliga.
Això que em portem poques hores, de moment. Imagina't a les 10 el que puc arribar a dir. Però anglès, anglès sí.
Anglès sí, que com a mínim aquesta cultura l'hauria de tenir interioritzada i al Dortmund es veu que li van ensenyar una altra cosa.
Doncs s'ha reprès el groc... el groc, imagina't com estem.
Sí, el Dortmund per a groc, sí.
S'ha reprès el joc sense groga per Bellingham i sense penal... favorable al Real Madrid, l'ha anul·lat l'àrbitre a instàncies del monitor després de revisar la jugada.
Per sort s'han acabat les pauses d'hidratació perquè torna a ser una primera part llarga, llarga, eh? Mm.
Ataca el Madrid, banda dreta, Carvajal juga sí, amb Rüdiger.
Fa fred a Madrid, avui, de veritat. Avui menys de 20 graus, o sigui, el daltabaix climatològic... Avui ha estat de consideració, per això el sostre retràctil també, pluja, davallada, ha arribat drama. La tardor, ha arribat la tardor a la capital d'Espanya.
S'ha acabat l'estiu, Dami.
S'ha acabat, no, confiem en una revifada, eh? Abans de l'octubre.
Sí, ens fas patir, eh? Sí. Vas abrigat o no, Damià?
Sí, 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 sí. Ja veníem previstos, perquè sabíem que aquest cap de setmana seria fred a Madrid, sí.
Ataca Bellingham, que amb la gambada intenta marxar de Mitrovic, li fan el 2 contra 1, l'àrbitre ara diu que han tocat pilota, Bellingham que torna a queixar-se d'un cop al turmell, Melero López creu que l'ha tornat a enganyar i no ha xiulat res. Torna a recuperar la pilota el Real Madrid, ataca l'equip d'Ancelotti des de la banda esquerra.
Ara
aquest és Rodrigo, sí. Veus? És el que passa després de l'ensenyar groga, et creus que t'enganyen i no li ensenyes la groga, no l'amonestes. Vèrtex de l'àrea, posa la centrada Carvajal, peta a la cara de Gastón, compte que pot haver contracop, és Mayoral, s'ha de frenar, té pocs suports, només per la banda dreta, pujava la tassa, al final intenta combinar el Getafe des del darrere, jugant amb la tassa precisament en aquesta banda esquerra, Alanyà, a la dreta cap a Duarte, ara sí la trep bé el Getafe des del darrere.
Quin nivell.
Tiquitaca de Sir Bordalàs.
No, ja és història, ja és història el tiquitaca.
Bellingham, que acaba d'arribar a la Lliga Espanyola, que no protagonitzi alguna altra piscina més que li agafaran la matrícula, eh? Que és perillós anar protagonitzant aquest tipus d'accions quan acabes d'arribar a un campionat.
Ara que era falta i el Molló, no se l'ha cregut Melero López.
Sí, sí, per a mi l'acció següent ha estat una puntada clara al turmell.
Sí.
Buscant la profunditat de Rodrigo, emparellat amb Gené, Compte és perillós, el brasiler que retalla, es va centrant, prova el xut, Gené rebutja, li queda José Lu! La rematada directament a fora serà corna. L'ha tocat un defensor del Getafe en última instància, corna des del costat dret de l'atac del Real Madrid. L'ha tocat, crec que... Mitrovic o Duarte, un dels dos Mitrovic, diria, o la tassa, fins i tot, en tasques defensives. El corna el pica Modric, el primer pal, refusa bé la defensa del Getafe, se la queda Camavinga, en zona de tres quarts, obertura cap a Tchouaméni, pot posar la centrada al migcampista francès, rebutja bé amb el cap precisament la tassa, se la queda Camavinga, amb el cap cap endarrere, cap a Fran García, cercle central, una altra vegada jugant cap a la banda esquerra, amb Tchouaméni que progressa, ningú li surt al pas, trepitja la pilota, combina en curt al seu costat amb Rodrigo, li torna la pilota al migcampista francès, a la dreta en horitzontal cap a Carvajal, aquest encara més a la dreta, amb Luka Modric, emparellat amb Gastón, finta una i una altra vegada, endarrereix cap a Carvajal, ara toca i toca el Madrid intentant buscar el forat en la defensa del Getafe, recordo que som al 29 i mig de la primera i que està guanyant l'equip de Bordalàs, 0-1 al Bernabéu amb gol de Borja Mayoral.
I recordo que la Vuelta falten 24 quilòmetres pel final de l'etapa, falta només ja pujar al port on acaba l'etapa, el xorret del Catí, el més dur del dia, 4 corredors escapats, Caruso, Rui Costa, Lazcano i Kron, el suís, amb 2 perseguidors a 1 minut i ja amb el pilot a pràcticament 1 minut i mig. Cristian Rodríguez està en un grup intermig, ha arribat a ser líder provisional de l'etapa perquè formava part de l'escapada inicial de 30 corredors que ha tingut més de 4 minuts, que és el desavantatge que té sobre el líder de la general, Dani Martínez. Tots els principals de la general de moment van junts.
En el gol que ens han repetit ara de Borja Mayoral, és a punt d'evitar-lo a sobre de la línia de gol, diria que Rüdiger,
sí,
que passa per allà i és a punt d'evitar el gol de Mayoral.
I no és per criticar Kepa, però aquest gol creieu que Courtois l'hagués encaixat? Ho dic pel tamany que té Courtois quan surten aquest tipus de jugades, eh?
Sí, però tampoc sap si hagués reaccionat tan ràpid ja a sortir. Al final és una sortida que t'agafa molt a contrapeu perquè no t'esperes l'errada. Llavors és complicat. O sigui, una cosa és sortir quan tu esperes ja aquesta passada o tal, però ell surt quan hi ha una errada. Llavors és totalment inesperat. Ara vaig a dir una opinió molt impopular.
Ai.
Però el Getafe, que tots som molt crítics i tal, però a mitja hora al Bernabéu, que el Madrid pràcticament no t'hagi fet una ocasió de gol, té mèrit, eh? Sí, sí. Perquè anar al Bernabéu i que no et facin cap ocasió, per mi té molt de mèrit. Perquè, i l'única ocasió que recordo, més enllà del penal no pitat a Bellingham, és la centrada de Bellingham al principi, que arriba Fran García, però el remat va directament fora. Per mi, com a exercici defensiu del Getafe, ho hauríem de ressaltar. Ja sé que és molt impopular, eh? Però
tu li donaries la distinció de ser a Bordalàs. No, és veritat. Defensivament l'està defensant molt bé. Ara serà dir-ho i arriba al Madrid. Compta des de la banda esquerra. Fran García posa la centrada. Modric! Atura David Soria, corna!
Sí.
Ha estat dir Carlos Martínez que no hi havia ocasions al Bernabéu del Madrid.
32, eh?
I ha arribat la primera, una centrada des de la banda esquerra de Fran García amb el cap. Modric s'ha llançat en planxa.
Signem cada 32 minuts
sí, una ocasió
del Madrid.
Sí.
El problema és que ara no es destapin, després del comentari del Carlos Martínez. Compte que...
Llavors n'hi haurà 4 d'ocasió. Minut 32, 64, 96 i 130.
A la Champions t'enfirmo una cada 16, a la Champions, eh?
Ara la connexió, Fran García-Modric, eh? O sigui, no hi és Vinícius, falta Benzema, problemes pel Madrid, insisteixo. Li costarà trobar relleu al Madrid.
Hi ha gol del City, però està en revisió, Molló.
Sí, per fora de joc, veurem què acaba dient el VAR de la Premier. N'afegeixen 6, diria, i som al 5, i som ja en el temps complet. Som al 50 de la primera part, veurem si puja aquest marcador. I el descans és City... Sí. Jo diria que han marcat al mig del camp, no?
Em sembla increïble, perquè jo crec que no arriba a tocar, però està...
Interfereix.
Clarament,
interfereix,
no amb la visió del porter.
A mi també m'ho sembla. Sí, a més fa el gest per jugar.
El VAR de la Premier va a la seva bola.
Sí.
El VAR de la Premier funciona absolutament diferent a les altres lligues.
Ui.
Clar, hi ha indignació, sí. Amb raó a la banqueta del Fulham.
L'entrenador del Fulham no s'ho creu. City 2, Fulham 1, a punt d'arribar al descans.
Allà ho tenen tot diferent, Puig.
Sí.
Sí.
Vaig estrenar conduint... per l'esquerra, imagina't. Fa pocs dies.
I bé? Les rotondes bé?
Sí, però saps què passa? Que a vegades et dona la sensació que has de xocar amb el cotxe que tens al davant i et col·loques una mica més cap a l'esquerra del que hauries. I aleshores, si hi ha alguna branca o algun arbre, pots fregar amb el cotxe.
A mi el que em va passar és que em vaig endur un intermitent. Un retrovisor, perdó. Em vaig endur un retrovisor perquè no calcules bé la distància que tens a la part esquerra. No la calcules bé. No me'l vaig endur, no el vaig arrencar, però el vaig impactar. Sí, al principi costa calcular bé les distàncies quan condueixes.
No era expulsió, però era groga, no?
No vaig deixar nota.
Vas
perquè
deixar nota, no?
Estava a Cardiff, eh? No, però que no li vaig fer mal. No va,
ell no pensa era, el mateix.
No era de parte. Sincerament, sí que va haver un impacte, però és que realment costa agafar la mesura. El Ballera pot donar
molt,
fe.
Molt.
Sí, costa. És que no... T'has d'adaptar, com tot.
Tots al revés. Tot ho fan al revés. Compte que hi ha una falta perillosa favorable al Madrid. Una jugada d'estratègia, la penja Camavinga molt malament. Ho ha fet aquí l'equip d'Ancelotti. De fet, ha de ser Camavinga que ha de sortir al tall d'un possible contracop que volia
esgarrapar Alanyà, perd la pilota Camavinga, la recupera el Getafe, és precisament el migcampista català, el de Mataró, qui perd la pilota. L'àrbitre dona la llei de l'avantatge, se l'endú Tchouaméni a l'esquerra cap a Bellingham, tot això en camp d'atac. Bellingham mira a veure qui hi ha dins de l'àrea, prefereix combinar en curt amb Camavinga, aquest combina amb Modric, que la torna cap al francès. Obertura a l'esquerra cap a Fran García, insisteix al Madrid per aquest costat de l'atac. Li queda la pilota a Camavinga, prova la centrada, la rematada de cap de Joselu, la desvia corna Gastón, no era perillosa, però tenia al darrere Gastón, no sé si Carvajal diria, que intentava aprofitar la pilota. Al segon pal serà corna favorable al Madrid. El picarà Luka Modric, 36 de la primera, Madrid 0, Getafe 1, gol de Mayoral. El corna del Madrid al punt de penal, la refusa la defensa del Getafe, ben col·locada, amb molts homes dins de l'àrea, li queda Carvajal, obertura a la dreta per Modric, lateral de l'àrea, gran prova a la centrada amb la dreta, ara bé, posant al cap la tassa precisament en tasques defensives, se la queda a la banda esquerra, Mayoral que força la falta de Modric, veig desquiciat els jugadors del Madrid, veig frustració en Modric, en Carvajal, perquè no els hi estan sortint les coses i ho estan pagant amb l'àrbitre.
Sí, sí, jo ja veig a l'Unió en Berlín traient punts al Bernabéu, la primera jornada de la Champions a jugar a RAC1. Sí. Veig a l'Unió en Berlín fent feina al Bernabéu, eh?
A 6:45 de la tarda?
Sí,
emmirallant-se amb Bordalàs.
Haurem de plantejar què fem aquell dia.
Passa que juguen a primera hora, aquell partit.
Sí, sí, sí.
El Madrid-Unió en Berlín.
No ens va bé.
No.
Ataca el Getafe per la dreta, semblava que Alanyà podia posar la centrada, preferit endarrere i cap endarrere, cap a Damián. Aquest és Alanyà, buscava la combinació amb Borja Mayoral, li tornava Damián, no ha estat bona, però la regala al Madrid, se la queda Alanyà, la deixa cap a Mayoral, buscava també la paret al davanter del Getafe, ha tocat la pilota a les cames de Fran García, serà banda favorable a l'equip visitant. Look modern de Bordalàs, com ens té acostumats. Sí. Amb l'americana i les ulleres.
Descans a la Premier amb aquest City 2 Fulham 1, el segon gol polèmic, Chelsea 0, Nottingham 0, i ha completat la remuntada el Tottenham al camp del Barley, Barley 1, Tottenham 2, el segon de Romero, el primer de Heung-Min, per cert, una rematada picadeta des de pràcticament la frontal de la petita, preciosa. I som ja a la Q3 de la Fórmula 1 a Itàlia, últims 3 minuts tenim Sainz i Leclerc ara mateix a les dues primeres posicions, Verstappen, Russell i Alonso desè.
Ataca el Madrid, Camavinga, banda esquerra, obertura cap a Fran García, no troba espais de moment l'equip d'Ancelotti, només una ocasió clara de gol, la rematada de Modric a centrada precisament del lateral ex del Rayo. Ha tornat a perdre, perd ràpid, el Madrid no està còmode, eh? Arriba a 3/4 amb facilitat, Carlos, això sí, sí. Però a partir d'aquí, problemes.
Sí, un dels problemes del igual que té certes avantatges, un dels problemes del rombo és que acumules molta gent en el carril central, però en tens poca per fora. I o ets molt superior en les situacions d'un contra un per fora, o al final acabes morint a dins, i amb tanta acumulació de gent no és fàcil trenar. Abans del programa teníem una conversa amb el Gerard, que parlàvem dels metres en el futbol. No és el mateix jugar amb 25 metres que jugar-ne en 35. I jugar amb tanta acumulació de jugadors d'un i altre equip amb 25 metres, al final has de ser molt precís, que evidentment el Madrid té jugadors que ho poden ser, però que no és fàcil trobar-t'ho. I al final el Getafe està fent un molt bon exercici defensiu. Amb jugadors amb molta presència física, guanyadors de duels, evidentment al Madrid li costarà.
Sí, sí, més sense Benzema i Vinícius.
I ho torna a intentar per aquesta banda esquerra, sembla que només existeix la profunditat aquí on cau Rodrigo a vegades, i també Fran García, que pràcticament avui està fent d'extrem en comptes de lateral, i que per cert ha estat qui ha comès la errada del 0-1. Continua Fran García, quina jugada, la centrada, Joselu, David Soria! Soria acaba de salvar el seu equip amb una gran aturada, tot i que també hi ha contribuït Joselu, que tenia tota la porteria per ell, i han decidit xutar el ninot just on hi havia David Soria, si l'ajusta era impossible pel porter del Getafe, eh?
Sí, és una bona aturada, però sí que hi ha també poca precisió.
Quina jugada de Bellingham, la centrada de Carvajal a les mans de Soria, que ara es queixa, no sé de què, si de la pilotada a l'estómac o d'una altra cosa.
Una cardolla, crec.
Sí.
La
però,
pilotada.
I també David Soria crec que reclamava, i alguns defenses del Getafe reclamaven fora de joc. Jo crec que no n'hi havia. No.
Doncs...
Jo no. Crec que el trenca, crec que és Domingos Duarte, diria, el jugador que el trenca.
Haguéssim tirat la línia. Si hagués fet gol...
Ara fixeu-vos, clar.
Que a mi em sembla més fàcil. Potser arriba forçat?
Sí, no és... arriba forçat, però sí que és veritat que aquí és més desencert del davanter que encert del porter, perquè el porter al final està molt a prop i pot tocar el que li vingui prop del cos, però si no és complicat. Però sí, jo tinc dubtes si seria o no fora de joc, però en tot cas seria molt just.
Puntada llarga de Rüdiger, compta que Bellingham la pot baixar, fa un bon control, finta amb el cos, la deixa cap a Rodrigo, vèrtex de l'àrea, es va centrant, la deixa cap a Luka Modric, zona de tres quarts, aixeca el cap al croat, combina per dins per amb Rodrigo, que li torna a Modric, canvia l'orientació del joc a l'esquerra amb Tchouaméni, aixeca el cap al francès, passada filtrada...